Avui a l'Ofici de Viure, autoconeixement a través de l'escriptura. De vegades ens trobem amb garbuixos mentals o amb daltabaixos que ens porten a no entendre què sentim exactament i per què ens trobem d'una determinada manera. O en un atzucac d'on no sabem com sortir. Quan això ens passa, per què no? Podem escriure. Diu la psicòloga Núria Gibert, que ens acompanya avui, que imparteix tallers d'autoconeixement a través de l'escriptura. Reflexionem en paraules, sentim en paraules, ens relacionem en paraules, fins i tot la nostra pròpia identitat està construïda en paraules. Per aquest motiu, tinc la ferma convicció, diu la Núria, que és a través del llenguatge, de com ens expressem i comuniquem amb nosaltres i amb els altres, que podem abordar circumstàncies vitals difícils i alleugerir així el patiment que ens produeixen. Continua la Núria assegurant que atorgar un sentiment als esdeveniments que ens provoquen malestar psicològic permet tirar endavant una vida plena i sentida, perquè tothom té la capacitat d'esdevenir la millor versió de si mateix i a través d'un procés psicoterapèutic això es pot aconseguir. Segurament molts escriptors al llarg del temps han estat conscients d'aquest fet i per això han continuat escrivint. I tenim en compte, sobretot, tantes dones que en altres temps van escriure en secret els que segurament no veurà mai la llum, però que elles van fer servir en aquell moment per tranquil·litzar-se, per projectar, per calmar una ànsia que durant tants segles no se'ls ha permès expressar per la seva condició, pel seu gènere. Recordem el que diu el doctor Gonzalo Santellán de l'art del journaling, del diari com a teràpia, que té, explica ell, beneficis tan importants com el de reduir els nivells d'estrès o d'ansietat, de millorar la memòria i el nostre estat d'ànim, de potenciar la nostra motivació intrínseca o de promoure la sensació de flow, de fluir. Tornant a la Núria Gibert, ella ens assegura que escriure és un instrument magnífic per donar forma a pensaments, emocions, records, desitjos i un munt d'experiències més. La Núria arriba a dir que mitjançant l'escriptura podem reinterpretar la nostra història. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola a tothom. Soc la Natàlia Pomar, aprenent de la vida, psicòloga i art terapeuta. Hi ha quelcom màgic en el fet de traslladar les emocions en un paper, una mena d'alquímia que es produeix davant dels nostres ulls. Qualsevol dia que sentis tristesa, d'aquella profunda que t'estrenya el cor, pots agafar paper i bolígraf i deixar que tot el que t'oprimeix es buidi a través de la paraula. El sol fet de moure la mà al ritme de l'atmosfera emocional interior és un hàbit terapèutic. És com un vòmit, alleugera. I si sent ràbia, agafa un bolígraf vermell o negre. Prova d'apretar molt en el paper. I si cal, trenca'l. Fes lletres grans, com si li cridessis a la vida que ja n'hi ha prou. Quan acabis, respira a fons. Observa com el globus s'ha desinflat i com la tensió ha minvat. I si sents alegria i pau, pinta lletres boniques, de colors vius i ben llampants. Observa la bellesa interior a través de la cal·ligrafia. Embadaleix-te amb el murmuri del llapis acaronant el paper. Escolta la teva respiració mentre crees. I és que l'escriptura és la pintura de la veu, va dir Voltaire. I jo afegiria la pintura de la nostra veu emocional.
Avui a l'Ofici de Viure, autoconeixement a través de l'escriptura. amb Núria Gibert, graduada en Psicologia i llicenciada en Traducció i Interpretació, amb un recorregut professional que ha estat sempre relacionat amb les persones i el llenguatge. Núria, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar. Gràcies a tu.
I amb el doctor Gonzalo Santellán, metge integratiu i holístic, apassionat de la neurociència i divulgador també de la neurociència. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure. Gonzalo, benvingut.
Hola a tots i a totes.
Bé, abans de res, per què aquesta importància, o sigui, com és que la Núria dona aquesta importància a l'escriptura i fins a quin punt és possible l'autoconeixement a través de l'escriptura?
Sí, és clar, és que l'escriptura dona un poder especial a qui està escrivint, perquè és alhora escriptor i és alhora protagonista, és com dues veus alhora. S'està narrant amb ell mateix. Són dues veus, una de les quals està molt implicada, que és el protagonista, i l'altra, que és la que ara mateix està escrivint, la persona que ara mateix està escrivint, que és la narradora, i per tant pot tenir com una visió més analítica, si volem, o més distant de la pròpia vida. I això és el que permet, doncs, autoconèixer-nos
una miqueta més. Sí, per començar, per tant, dedueixo de les teves paraules, per començar, posar-hi distància, no?
Sí. Posar distància de vegades és important. Clar, hi ha un component molt, molt important emocional en tota la nostra experiència vital. El que passa és que de vegades aquest component emocional, sense que nosaltres ho vulguem, impregna massa alguns continguts determinats de la nostra vida. I aquest segrest una miqueta emocional d'algunes etapes de la nostra vida ens fan ser una miqueta cecs a com era realment aquella experiència. I l'escriptura el que permet és com ressignificar alguns moments i donar-los com una mirada més des de la raó, més comprensiva, tenint en compte tot el context en què es va donar, tenint en compte tots els agents que hi van intervenir, les persones que van estar implicades en aquella experiència, i sobretot el temps, que el temps ens ha donat doncs, una riquesa, un aprenentatge, perquè hem anat vivint altres coses, i tot aquest aprenentatge vital que hem anat tenint al llarg de la vida ens permet veure aquell moment determinat amb uns altres ulls. I escriure-ho ens permet veure-ho des d'una manera més, com si diguéssim, més amb una perspectiva més allunyada d'aquell moment.
En el teu treball terapèutic ajudant altres persones, quin paper té l'escriptura? Quina importància hi dones a les paraules?
Li dono molta importància a les paraules. De fet, allà on treballo es diu Paraules Centre de Psicologia, perquè per mi les paraules, el llenguatge, és una part fonamental de la condició humana. De fet, és el que ens diferencia dels altres éssers vius, la capacitat de parlar. I escriure és una altra, és la manera que tenim de deixar plasmat tot el nostre contingut mental en forma de paraules i a través del llenguatge. Llavors, vaig començar a fer tallers d'escriptura terapèutica, tallers d'autoconeixement a través de l'escriptura, perquè considerava que les persones moltes vegades estem com una miqueta allunyades de nosaltres mateixes i vivim molt amb el pilot automàtic. I de la mateixa manera que el mindfulness i la meditació, que segurament ara aviat ens en parlarà el Gonzalo, són una manera molt, molt, molt bonica d'entrar en contacte amb nosaltres, l'escriptura també ho és. Una manera d'entrar en contacte amb nosaltres, de deixar una miqueta el pilot automàtic de banda i prendre més consciència de la nostra vida, de la nostra experiència, i llavors poder actuar també molt més des d'això, no? des de la coherència, des de la comprensió i sentir-nos amb una autoestima també molt més alta, perquè som nosaltres mateixos els que estem actuant davant de la vida i som nosaltres mateixos els que portem el timó,
ja,
si ens coneixem.
M'apunto la pregunta per després, Núria, com ens pot ajudar l'escriptura per tal de tenir millor autoestima. Uh-huh. Amb el doctor Gonzalo Santellán no és la primera vegada que parlem de l'escriptura. Hem parlat del journaling en aquest programa i tu ens has explicat com el practiques cada dia i una mica tot el balanç que en fas vital de tot aquest treball. Què hi afegiries a partir del que estàs sentint ara de la Núria Gibert?
Bueno, me parece maravilloso lo que dijo Nuria. Lo que más me gustó fue esta capacidad de superpoder, ¿no? Que todos tenemos y algunos no saben que la tienen. Y la segunda cosa que se me vino a la mente fue la imagen de cómo interpretamos la historia a través de la narrativa que nosotros tenemos, ¿no? Y a veces, imagínense que tenemos tres dibujitos, tres personas, ¿no? Y una persona que tiene su contenido mental afuera de él, muy lejos, otra persona que lo tiene adentro y otra persona que lo tiene cerca, ¿vale? Cerca en una distancia prudente. La persona que lo tiene lejos, la primera opción, se relaciona distantemente. Entonces, le cuesta conectarse con su contenido, con lo que le pasa. La persona que lo tiene dentro se siente metido en su narrativa, no tiene perspectiva. Pero la persona que lo pone al lado desarrolla meta-awareness, o sea, meta-conciencia. Una relación con la narrativa que le permite tener perspectiva. Y el journaling o escribir es una forma de una práctica contemplativa, es una forma de aplicar mindfulness, porque te da perspectiva, te da una relación con tu propio contenido mental y con tus propias vivencias, que uno puede decir, ah, eso está pasando, o ah, esto está aquí, esto está acá.
Molt interessant el que ens explica també el doctor Santellán. No sé si estem parlant, per utilitzar una mica les teves eines, Gonzalo, de journaling o no només de journaling?
Yo creo que la escritura, el journaling es una forma de escribir, es un estilo de escritura. Me gusta simplificar las cosas, vamos a decir que esto es escribir. Que recién hablamos con Nuria esto de que de quién importa, no le pongamos nombre tal vez a algo que...
No, dir perquè no, clar, exacte, és a dir, per facilitar-ho al màxim a la nostra audiència, no? Que no pensin ara que han d'aprendre una tècnica específica.
No, para nada.
O sigui, estem parlant d'escriure tal com raja?
Exacto, sí.
Entens tal com raja l'expressió?
Tal com raja, que sí.
Sí, o sigui...
Tal cual.
Sí. Ah, sí. Gracias. Sí, una escritura libre donde uno expresa lo que tiene y esa escritura libre desarrolla este superpoder de tener perspectiva, de relacionarse con el contenido de la mente, con la cantidad de contenido que uno va reflejando en esta escritura. Uno desarrolla un diálogo interior con uno mismo y ese diálogo interior que uno tiene con uno mismo luego se refleja en el diálogo exterior. Luego se refleja en la manera que yo me vinculo con el mundo. Por eso esto es ecológico y sostenible, ¿no? Es algo que, si yo soy ecológico conmigo mismo, voy a poder ser ecológico con el ambiente. El ecológico tiene que ver con una palabra de sostenible, de algo que te vincula con algo orgánico, algo natural, algo propio de nosotros, que es conocer este mundo interior y poder relacionarlos desde la verdad, ¿no? Y yo creo que la escritura genera eso, resignifica... Nos damos cuenta de la narrativa, ¿no? De los personajes que hay en la historia de uno mismo. Y cuando estos personajes se repiten, cuando no. Y cuando está bueno hacer modificaciones, ¿no? En estos personajes o en la manera que uno habla o escribe.
Recordem que tal com ja hem dit en aquest programa, amb el doctor Santellán més d'una vegada, és un text adreçat únicament a nosaltres. No és per divulgar-lo, no? Ni per donar-lo a conèixer a ningú, amb tota la confiança. Núria, què en penses de tot el que acabes de sentir?
A mi m'ha agradat moltíssim. De fet, és una cosa que jo valoro molt del tema de l'escriptura, del journaling, d'escriure per un mateix, perquè bueno, després, si voleu, podem parlar també de l'escriptura una miqueta dirigida, de l'escriptura de seguir un tema concret que et pot despertar noves idees sobre les quals reflexionar i que no penses fins que no t'ho diu algú extern. Però el fer un diari és com una conversa amb tu mateix. De fet, gairebé de vegades qui el practica se n'adona que es pregunta coses i es respon ell mateix. I fer com aquesta conversa amb tu mateix és molt terapèutic. De fet, és el que es fa a teràpia. Moltes vegades els terapeutes el que fem és anar guiant, no? Anar tenint una conversa amb el client i els terapeutes, almenys des de la meva perspectiva, el que fan és com acompanyar, anar guiant, anar respectant molt els ritmes de la persona, i això fent un diari, portant una escriptura pròpia, que no hagi de llegir ningú més que tu, et permet doncs, tenir aquest diàleg tan enriquidor que potser moltes vegades et permet com veure coses que no veus si només les penses.
La pràctica l'hauríem de fer cada dia, segons el teu punt de vista?
Home, fer-la cada dia és molt sa, però no tothom té ganes d'escriure cada dia. Igual que hi ha gent que no té ganes de fer exercici cada dia, i fer exercici cada dia també és molt sa. Jo diria que l'escriptura ha de ser una cosa que cadascú senti molt lliurement dins seu i que en el moment en què senti que li ve de gust o que necessita escriure o que troba aquella estoneta que diu vinga, va, vaig a reflexionar sobre això o aquella frase que he sentit val la pena doncs, tenir-la present, me l'apunto per després pensar-hi, doncs sí, però no com una pràctica com autoimposada.
Sí, abans utilitzava l'expressió tal com raja. Has tractat de buidar el pap?
Depèn de com. Perquè el tema de buidar el pap, de vegades, segons com estigui, com quin estat emocional tingui la persona, pot alimentar segons quines neures, entre cometes. Perquè una persona que té una depressió potser pot escriure molt sobre els seus monstres interns, sobre les seves pors, sobre els seus dimonis, anar reforçant una actitud molt victimitzadora de si mateixa. Per tant, aquí també s'ha d'anar una miqueta alerta. Les persones que tenen algun tipus de trastorn, de malestar o simplement un malestar psicològic, la recomanació és que busquin ajuda. No només amb l'escriptura poden solucionar-ho, perquè l'escriptura de vegades, les persones que tenen un trastorn obsessiu, per exemple, poden escriure obsessivament sobre una mateixa cosa i encara fer-ho més gran. Per tant, també l'escriptura, tal com raja, és super, super sana per persones que estan com molt bé i en pau amb si mateixes, però qui en aquest moment no es troba bé o està patint d'alguna manera psicològicament, val la pena que busqui ajuda.
Avui a l'Ofici de Viure, autoconeixement a través de l'escriptura amb Núria Gibert i Gonzalo Santellán.
Franz Kafka. Al diari trobes proves que en situacions que avui et semblarien insuportables vas poder sobreviure. I wanna hold her, I wanna kiss her. She's not a daisy, she's not a daisy. She drives me crazy, she drives me crazy.
Diu la Núria Gibert, posar els pensaments i les emocions en paraules és el primer pas per externalitzar el problema i estructurar-lo en forma de narració. Però la història que m'expliquis segurament estarà saturada del problema. I quan el problema contamina la història, es converteix per a qui la viu en una veritat absoluta i no deixa que emergeixin altres relats, altres experiències que han quedat a l'ombra i que potser la contradiuen. Fer emergir aquests relats alternatius aportarà nous matisos a l'experiència viscuda i posarà en valor recursos, somnis i esperances que havien estat segrestats pel discurs dominant. No et sembla molt interessant, Gonzalo, això que ens comenta la Núria, de fer emergir també altres relats?
Sí, me parece muy interesante esto de desarrollar la capacidad de tener varios relatos propios, ¿no? Contar una historia de diferentes maneras te permite tomar perspectiva de diferentes maneras, ¿no? A veces pasa que uno se queda, construye una realidad a través de una narrativa muy fija, y cuando uno empieza a desarrollar flexibilidad cognitiva y fluidez, uno empieza a ver que la historia va cambiando un poquito, ¿no? Y eso está bueno porque el trabajo con el terapeuta o el trabajo con el journaling o las prácticas contemplativas, uno permite desarrollar eso, ¿no? Que a veces nos damos cuenta de que no es tanto como creíamos que había sido, sino es como nosotros decidimos construirlo, ¿no? Porque la percepción, o sea, uno construye la memoria y nuestra identidad a través de las percepciones y cómo lo procesa. Pero esas percepciones y ese procesamiento va modificándose a medida que uno va evolucionando y creciendo y va desarrollando habilidades cognitivas más fluidas. Incluso lo que se llama en inglés soft skills, habilidades suaves, como mejor comunicación, mejor inteligencia emocional, ¿no? Todo esto que la gente suele llamar crecimiento personal, ¿no? Entonces, la narrativa cambia. Y lo bueno de la práctica de escribir es que nos da esta posibilidad de mirar la narrativa y si necesita reestructurarse. Algo muy sencillo, a veces uno empieza a poner siempre, ¿no? O nunca. Y cambiarlo por un tal vez, o quizás, O a veces cambia muchísimo.
I... O a vegades jo faig amb la paraula problema, no? Mm. Que intento, quan puc, canviar-la per repte, per exemple.
Claro.
I encara que sembla poca cosa, però no, eh? O sigui, la percepció de la situació canvia.
Clar, és que les paraules determinen moltíssim. I el que parlàvem d'aquest discurs dominant, de vegades és un discurs dominant que està etiquetat amb una sola paraula, com podria ser... No ho sé. Hi ha persones que diuen que són tímides, per exemple. Una persona tímida i que es considera tímida i que considera que la timidesa és com una part molt essencial seva, molt nuclear de la seva identitat, es relacionarà amb les altres persones sempre des de la timidesa, perquè és que és així, és tímida. I, per tant, buscar moments, buscar excepcions a aquesta timidesa i explorar-los molt bé, donar-los molts matisos, donar molts detalls a aquelles situacions.
Escrivint-ho a través de l'escriptura?
Escrivint-ho, sí, clar. Sí, perquè si no, només pensant-ho, és que no n'hi ha prou. No, perquè pensant és tot molt confós. I o necessitem comunicar, també es pot fer a través del diàleg, també es pot fer a través d'una conversa, però escrivint-ho et permet tu mateix buscar altres alternatives, no?
De moments d'extroversió, no?
Exacte,
per
moments en què no t'has sentit, no t'has sentit tímid, en què has estat molt alliberat, en què t'has pogut relacionar molt bé amb els altres. Doncs aquest moment com era? Com et senties tu? Com eren les persones que estàvem amb tu?
I tu, en aquest cas com a terapeuta, notes canvis en les persones?
És clar, perquè s'alliberen. Perquè veuen que potser no només sóc tímida. Sóc tímida, però també hi ha molts moments en què em sento molt bé, molt segura amb els altres, en què em sé relacionar amb els altres, depèn de les condicions amb què estic.
Sí. Doctor Santillán?
Ay, me encantó lo que dijiste, se me vino una teoría que es muy, muy reciente, la teoría de la multiplicidad.
Del self, sí.
Esto es súper interesante, que habla que nosotros tenemos diferentes self o... sí mismos, o, ¿cómo decirlo?, personas dentro de nosotros.
Personajes, ¿no?
Personajes.
Sí,
y nos vamos
relacionando
con el mundo de diferentes, con esos diferentes personajes, ¿no? Entonces, no es la misma relación que yo tengo con una persona que con otra. Y reconocer esa multiplicidad que tenemos, que nos habita, nos permite descubrir de que quizás no soy solo tímido, tal vez también soy otra cosa.
Claro que sí.
Entonces, da flexibilidad conectiva, da perspectiva. No siempre soy tímido. A veces soy la palabra que la persona considere, ¿no? Uh-huh. Y esta teoría de multiplicidad es muy importante porque antes se creía que era... Se catalogaba a la gente, yo soy tal cosa, o uno es tal cosa, ¿no? Él es así. Y ahora está bueno decir, bueno, a veces es así. A veces, no siempre. Hay una posibilidad de cambio.
Uh-huh.
Y tiene que ver también con una mentalidad de crecimiento, una mentalidad que dice, hay una posibilidad de hacer las cosas diferente. Si está esa semilla de hacer las cosas diferentes y uno la siembra a la semilla en la escritura, eso nace eventualmente, ¿no? No sé qué opinas, Núria, de...
Estic súper d'acord, perquè el tema de la multiplicitat del self dona moltíssima flexibilitat a la persona, perquè hi ha molts personatges que habiten dins nostre. Pot haver-hi la Núria treballadora, la Núria mare, la Núria estudiosa, la Núria valenta. I com més personatges tinguem, doncs més hàbils serem a l'hora de relacionar-nos, d'habitar en el món, i com més ens coneguem, i l'escriptura això ho permet molt, de fet, un dels exercicis d'escriptura terapèutica que proposo és aquest. Comença amb aquesta pregunta: quins personatges habiten dins teu? I explora'ls bé. I què t'aporten cadascun d'ells a la teva experiència en el món? I llavors també, no sé si estaràs d'acord amb això, Gonzalo, uh-huh, però dins de tot aquest ventall de persones que són dins nostre i que es manifesten, depèn amb qui estem, hi ha sempre com un director d'orquestra.
Uh-huh.
Hi ha com algú que... Hi ha un jo savi, diguem-ne, o un jo experimentat que sap quan ha de tocar cada instrument, quan ha d'aparèixer cada personatge, i que pot... i que els fa tocar amb coherència, i que els fa que soni bé la melodia, no? I això també és molt... Això, la meditació, per exemple, és una de les tècniques que
et permet estar. La pregunta és si aquest jo el podem posar en paraules.
Clar, aquest jo savi. Cadascú s'ha de dir el seu nom, però hi ha un jo savi o un jo... De vegades és el jo, no sé, el jo expert. No ho sé, cadascú té el seu.
Ay, me encanta porque esta imagen del director de orquesta, a mí se me vino mucho lo que es la práctica del mindfulness, ¿no? o de la meditación, donde uno empieza a observar que uno no es la mente, sino uno es el observador de la mente. Entonces, si uno es el observador de la mente, uno ve la orquesta, pero no es la orquesta.
Claro.
Uno decide qué instrumento va a tocar, ¿no? Uno decide qué música o tonalidad va a suceder o qué tono va a tener, pero uno es el que observa, el que construye esto. Uh-huh. Y eso realmente, por eso considero que las prácticas contemplativas, como si fuera la escritura o la mindfulness, están muy relacionadas. Es crear conciencia, es crear observación de los procesos. Y algo quiero rescatar y que lo mencionamos al principio, de que no debe ser puesto como una autoexigencia ni como una dureza o algo. Tiene que ser algo que se suelta, una sensación de libertad, una sensación de que, oh, qué bien que se sienta hacer esto, qué bien que estoy viendo esto, qué bien que dejo las palabras en un papel y puedo seguir haciendo cosas, ¿no?
Coses, per exemple, que no hem pogut, en la línia del que ens comenta el doctor Santellán, Núria, coses que no hem pogut expressar, no? Imaginem, per exemple, un dinar amb la família. Hi ha coses que no hem dit, pel que sigui. Després del dinar, potser ens aniria bé practicar aquesta escriptura, buidar el pap?
I tant que sí, i tant, i tant. Després del dinar, si t'ha quedat com una sensació d'incomoditat, d'ostres, aquella situació, allò que ha dit aquell hauria d'haver replicat, però no ho he fet per no fer mal a no sé qui, o perquè aquell no se sentís, doncs, afectat. Agafar un paper i posar-te a escriure tot el que li hauries dit, això allibera moltíssim.
No, no estem parlant només d'un procés cognitiu, és a dir, fins a quin punt els canvis que pugui provocar amb nosaltres l'escriptura terapèutica o aquesta escriptura afectaran només a la nostra part racional? Pregunto.
Clar, és que la part racional i la part emocional estan molt entrelligades. I tot i que no sempre estem emocionats, tot i que no sempre estem sentint una emoció forta, hi ha moments que estem serens simplement, però el modificar el pensament, el modificar la interpretació dels fets, també modifica l'emoció que hi va relacionada.
Per exemple, una situació dolorosa, no estem parlant ara de grans traumes, no? Ni d'experiències molt punyents, per les quals suposo que el primer que recomanaria la Núria és, com ens deies abans, demanar ajut, no? Per fer un procés ben fet.
Sinó
experiències doloroses. M'ha fet mal aquesta trobada amb aquesta persona. L'escriptura ens alleuja o hi ha alguna cosa més?
Clar, l'escriptura ens alleuja si partim de l'acceptació total del que estem sentint en aquell moment. O sigui, tu quan escrius ha de ser molt de debò, ha de ser molt des de la humilitat més absoluta de dir realment allò em fa, per exemple, m'ha fet enveja, he sentit enveja. L'enveja és una emoció que no ens agrada gens d'acceptar que sentim, però que la sentim. I en el moment en què ens posem davant d'un paper i escrivim, doncs, allò que ha fet o veure allò a l'Instagram, jo què sé, que aquella família s'ho ha passat tan bé, jo que he estat tot el cap de setmana tancada a casa, m'ha produït enveja, a partir d'aquí es pot començar a treballar.
Ara que ho dius, Instagram efectivament és una font d'enveja important.
Importantíssima, és clar. Sí.
Notalo.
Se me viene una palabra que dijo Natalia al principio, alquimia, ¿no?
La Natalia Pomar, sí.
Sí. Querida amiga Natalia Pomar, esta cosa alquímica que tiene la escritura o la exploración, porque a mí me gusta simplificar las cosas y hacerla muy básico. Tenemos cuerpo, mente y alma, ¿vale? Entonces, eso es todo sucede en nosotros de una misma manera, al unísono. Es decir, todo sucede simultáneamente. Sin embargo, dividirlo nos permite comprenderlo. Entonces, la mente está muy relacionada con el cuerpo y el cuerpo con el alma y el alma con la mente, ¿no? Eso es un proceso que sucede en la totalidad. Entonces, cuando preguntaste estos procesos cognitivos, no es solo procesos cognitivos, sino son experiencias corporales. Porque recordemos que los procesos cognitivos, el 5% suceden de manera consciente, el 95% suceden de manera inconsciente y están habitados en nuestro cuerpo. Entonces, también tomarse un tiempito para estar con el cuerpo y a ver qué dice el cuerpo y no la mente, no hablar con la corteza prefrontal, que es la que racionaliza todo, ¿no? Porque la mayoría de nosotros nos educaban para estar en la corteza prefrontal todo el tiempo, constantemente. Y yo creo que hoy en día la sociedad ha priorizado que la corteza prefrontal es como la vedeta, la más importante. Y lo cierto es que los procesos intuitivos, la intuición, la creatividad, no sucede ahí. Sucede afuera de eso. Y la integración sucede en el cuerpo, no sucede en la corteza prefrontal. Entonces está bueno esto que darse cuenta de que la unidad cuerpo, la unidad mente y la unidad alma, ¿no? Como, ¿qué le pasa al alma, no? El alma la podemos, cada uno le busca su significado, ¿no? Cada uno tendrá su propia palabra. Pero es lo más cercano que podemos decir lo que Jung decía, self, el inner self, ¿no? Este elemento que dice algo, que comunica algo, que es como la esencia de uno mismo. Y en la escritura se puede ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas situaciones que hablábamos de después de una situación difícil, escribir, ¿no? Y ver, a veces yo hago ese ejercicio muy sencillo. Cuerpo, mente, alma. ¿Qué necesitaba el cuerpo? ¿Qué necesitaba la mente? ¿Y qué necesitaba el alma? Y la solución aparece. Uh-huh. Automáticamente aparece. Porque es tan simple la pregunta y en la simpleza aparece la respuesta, ¿no? No está en esta complicidad. De vuelta, volvemos a este ejemplo que le dije. ¿Cómo yo me relaciono, ¿no? Imagínense ese muñequito, esa persona que está relacionada con la mente, ¿no? ¿Cómo yo me relaciono con la mente? Va a ser como yo construyo mi realidad. Entonces, preguntarse, indagar, ¿qué me pasó en el cuerpo? ¿Qué me pasó en la mente? ¿Y qué le pasó al alma? Y yo creo que ahí suceden un montón de cosas. Y por último, decir esto de la aceptación total. Muy importante. Darle la bienvenida a todo lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Porque todo lo que genera rechazo es generar resistencia en el cuerpo.
Claro.
En la mente.
Se manifiesta.
Y se va a manifestar de otra manera. La energía va a moverse a otro lado. Entonces, nice.
Cal recordar, suposo, doctor Santellán i Núria Gibert, que ni a la carrera de Medicina ni a la de Psicologia vau estudiar l'ànima, no? Suposo.
No. Para nada.
Esteu aquí innovant, eh?
Totalmente.
Si és sí, que parlar sí. de l'ànima és innovar, eh?
Sí.
Sí, però és veritat que durant molts anys parlar de l'ànima doncs no estava ben vist, i encara, no? En determinats àmbits tampoc està ben vist.
Bueno, però és que l'ànima pot ser aquest director d'orquestra que dèiem abans, per
Exacte.
Exemple, podria ser. Cadascú li posa el seu nom, el que a ell li sembla més còmode. Potser al Gonzalo li va molt còmode ànima i potser a mi em va bé doncs, la jo sàvia, com deia abans, i al final estem parlant del mateix.
Exacto.
Cadascú amb amb la seva paraula.
Exacto.
No?
Eso me gusta, ¿no? Que cada uno le encuentra la palabra que más ajusta a uno para evitar los tabúes.
Avui, Núria Gibert i Gonzalo Santellán parlant de l'autoconeixement a través de l'escriptura.
Jessamine West. Les persones que fan journaling han viscut dues vegades.
Gemma Calmet, psicòloga, diu: la quantitat de paraules que escrius no és important, l'important és escriure al teu ritme. Estem parlant de com aniria bé escriure o com cal escriure. Un cop et posis a escriure, no et preocupis de què escrius, només concentra't a dedicar-hi el temps i l'atenció. No et preocupis per les comes, per les faltes o per escriure bé. El fonamental per aquest exercici és escriure allò que té sentit per tu i fer-ho de manera natural. Escriu com si ningú ho hagués de llegir mai, perquè de fet és així. Hi ha gent, Núria, que confon la teràpia amb un taller d'escriptura, eh? I hi ha diferències entre un i l'altre.
Sí, és diferent, perquè els tallers d'escriptura, les persones que hi venen, no tenen per què estar patint un malestar psicològic, és allò que dèiem, no? Simplement els agrada escriure, perquè això sí que està clar, que qui s'hi apunta és perquè l'escriptura ja forma part d'alguna manera o altra de la seva vida, i a més també tenen com aquest interès en saber més sobre elles mateixes, i això és el que fem en els tallers d'escriptura, en què jo proposo temes, que és allò que parlàvem abans. Si un sempre escriu sobre el mateix, es queda una miqueta restringit. En els tallers el que jo proposo són temes que potser mai ningú s'havia plantejat. Per exemple, quina ha estat la millor decisió que has pres mai al llarg de la teva vida? O quin moment de la infantesa o de la teva adolescència creus que valdria la pena novel·lar? O escriu-te una carta des del teu jo futur al teu jo actual. Aquestes tasques guiades permeten reflexionar sobre coses diferents. Allò que dèiem d'anar buscant...
No, i també, i com ens diria el doctor Santellán, des de la neurociència, crear noves xarxes neuronals, eh?
Exacto, crear lo que era neuroplasticidad neuronal, sí. Crear fluidez neuronal, crear una serie de cambios a nivel del cerebro que indefectiblemente luego se replican en un cambio en la persona. Uh-huh. Así que me encantan las preguntas que evocan una nueva manera de pensar, ¿no? Estas preguntas son muy evocadoras, ¿no? Porque ejercitan áreas del cerebro que normalmente la gente no ejercita. Memoria, sistema límbico, neocorteza, ¿no? Áreas del cerebro que si uno no busca esa vocación no aparecen.
I aleshores, un altre vessant de la Núria, a consulta com a psicòloga, què és el que fas llegir textos de les persones o no?
No, les persones escriuen... Jo els proposo que escriguin, i si escriuen bé i si no, també. Perquè no tothom qui ve a teràpia li agrada escriure, i s'hi troba còmode. I no és pas una obligació, ni molt menys. Si jo ho proposo com una tasca. Normalment les psicòlogues doncs proposem tasques a fer, no? Doncs una de les tasques que jo sol proposar és escriure algun text. Si la persona ja està molt predisposada i jo veig que hi gaudeix, que n'aprèn, que l'ajuda a solucionar algun de les seves inquietuds, dels seus conflictes interns, doncs seguim cap aquí. Sempre relacionat amb temes que han sortit a la sessió. Si a la sessió ha sortit alguna cosa que ha quedat una miqueta així com que encara s'ha d'acabar d'aprofundir, doncs l'escriptura és una manera d'aprofundir-hi. I això és el que fem. Diguéssim que no és una cosa molt pautada. Va sortint en funció de com estigui anant l'entrevista a la sessió. I en canvi el que fem als tallers sí que hi ha uns temes que jo ja tinc més o menys pensats i que els proposo. I llavors... En les sessions dels tallers, aquí sí que cadascú llegeix el seu text i el llegeix en veu alta. I no passa res per llegir-lo en veu alta. Encara que s'expliquin coses que són molt i molt íntimes, perquè acaba sent així, la gent es despulla totalment. Potser la primera sessió costa una mica, però de seguida es crea com un clima de confiança, de calidesa, d'empatia, d'acceptació de que tots som humans i que tots tenim les nostres pròpies mancances, carences, problemes, i veure que els altres es despullen et permet a tu fer-ho i sentir-te molt còmode fent-ho.
Clar, perquè ja hem parlat d'una base que és la sinceritat.
Totalment, sí, sí.
Qué lindo esto de la humanidad que nos habita, ¿no? Esto que todos somos humanos y todos pasamos por diferentes procesos. Incluso dentro de nosotros tenemos diferentes procesos sucediendo simultáneamente, ¿no? Y a veces solo verbalizarlo y ponerlos en palabra y escribirlos o compartirlos con otra persona, damos cuenta, a mí me pasa lo mismo y nos acerca. Porque biológicamente los seres humanos estamos construidos para sentirnos socialmente juntos. Algo que me gusta siempre hablar en tema de cómo empezar a escribir, es que es muy sencillo. Un papel, un bolígrafo y escribir lo que salga. Tal vez al principio puede ser solo una frase, si te cuesta empezar a escribir 5 páginas, 6 páginas. Una sola frase, ¿cómo fue el día? O una palabra, ¿cuál es la palabra que identifica mi día? Y luego quizás esa palabra se transforma en una oración, quizás luego en un texto. Dar un poco libertad y sin compararse, ¿no? Esta comparación que a veces hay en la actualidad. Está bueno decir, no tengo que compararme con nadie. Este texto es mío y solo mío.
Y per tant es único.
Exacto.
Perquè sóc únic, sóc única.
I per tant és bo també i és vàlid. I tot el que està allà mereix ser escoltat, si més no per un mateix, perquè és això que dèiem, és únic i a més després ho podem estripar si volem, ho podem guardar i podem arxivar-ho i després rellegir-ho si ens ve de gust rellegir-ho, però també si el que hem posat ens sembla molt gros, doncs ho llancem i no passa res, però almenys ja li haurem donat forma.
Clar, perquè hi ha moments tu t'hi deus trobar, aquí en aquest cas com a psicòloga, hi ha moments en què allò que està escrit és molt gros.
Clar.
Sí.
I que allò que he descrit de vegades no agrada a la persona. Mm. Pensar que algú algun dia podrà llegir-ho si ho guardo. Bueno, doncs llença-ho, no passa per res. Però almenys ja t'ho has dit a tu mateix. Això que deies, Gonzalo, de com començar a escriure, de vegades una pregunta tan senzilla com estàs o com t'ha anat la setmana, la pregunta que et faria potser la psicòloga quan hi vas, com t'ha anat la setmana, com t'has sentit, però tu preguntar-t'ho tu mateix i establir, de vegades fins i tot fer-ho, si vols, en forma de diàleg, és una manera molt, bueno, molt pràctica de començar a escriure.
Y lo otro interesante que puedo agregar como otra capita que pueda ayudar a las personas es crearse ceremonias, crearse rituales de escritura, no diciendo, bueno, ahora me voy a regalar estos 15 minutos solo para mí. Por ejemplo, mi ritual es, yo enciendo un incienso, me pongo música, me siento en mi lugar más cómodo en mi casa y escribo, o me voy a una terraza de un bar, me pido un café y escribo. Como que me regalo ese momento, es como... ¿Cuánto esta cultura actual nos ha alejado de esto de regalarnos el tiempo, autorizarnos a estar con nosotros, validarnos que está bien tomarse 15 minutos para estar con uno y quererse en el texto? Por más de que si yo ahora no estoy listo para escribir sobre temas importantes o relevantes, no pasa nada, escribí lo bueno, empezá por lo bueno, porque el resto va a salir solito, no hay apuro, no hay prisa, si cada uno construye su història.
El doctor Santellán, de vegades, com ja hem dit en aquest programa, va davant del mar, va a la platja a fer la seva pràctica i el resultat és aquest bronzejat esplendorós que ens hi porta. Ara penjarem la fotografia a les xarxes socials perquè, oi que sí, Núria? Estem parlant, Núria, també de dibuixos o no? Ho dic perquè la pràctica del doctor Santellán de vegades inclou també dibuixar. I no és el cas de la llibreta que ens porta avui, però té altres llibretes plenes de dibuixets on allà hi ha creativitat pura. En el teu cas, optes només per l'escriptura?
Sí, però hi ha gent que és molt artística i comença a decorar els seus escrits amb dibuixos i fantàstic. I una de les maneres de, també de ser creatiu a l'hora d'escriure és pensar en una idea molt concreta, posar-te un rellotge davant, marcar-te 10 minuts i dir a partir d'aquests 10 minuts començaré a escriure tot el que em surti de dintre partint d'aquesta idea, per exemple.
I els 10 minuts previs què fas?
Res. Els 10 minuts previs no fa res.
Va.
O sigui, tu et poses davant d'una paraula que podria ser, per exemple, amistat. Amistat. 10 minuts per tot el que em surti sobre l'amistat, però sense parar, sense aturar-te ni un moment. Tot el que surti és vàlid i tot ho poses per escrit. Bueno, és una manera de fer sorgir com aquesta creativitat, que seria una mica l'inconscient, perquè de vegades després t'ho rellegeixes i dius, mare meva, quines coses tan estranyes m'han sortit. Queda com una mena de text semblant als somnis, com que vas d'una idea a l'altra, dones voltes...
Però clar, com ens deia el doctor Santellán, aquest és el 95% de l'endol, no? De la nostra ment. És així, és l'iceberg que no es veu.
Exactamente. Esto entender que nosotros podemos procesar determinada cantidad de estímulos a nivel biológico y dar ese espacio de soltar el control de la corteza prefrontal o el control racional te permite acceder a información que estaba ahí pero que no las veíamos. Uh-huh. Y me parece brutal, me parece súper importante para el crecimiento de una persona.
Sí.
L'escriptura i l'autoconeixement, estem ja acabant aquest ofici de viure de Catalunya Ràdio, ens permet, segons la Núria Gibert, observar-nos en perspectiva i entendre'ns. Ens ajuda a comprendre les nostres emocions, ens empeny a prendre decisions, ens convida a reescriure la nostra història de la vida, ens ajuda a entendre el món i les altres persones, ens buida de les pors i del patiment, ens allibera i ens permet viure amb serenor. Pel que fa a aquest aspecte de prendre decisions, tu també t'hi has trobat persones... pacients que han pres decisions després d'un treball d'escriptura terapèutica?
Sí, és que prendre decisions...
Clar, deu costar també
clar, no,
distingir entre
també
la feina que heu fet no, a la consulta amb l'escriptura.
Sí, perquè quan una decisió costa de prendre és perquè hi ha com un dilema intern, perquè si no les prenem fàcilment. Quan veiem molt clarament que hem d'anar cap a la dreta i no cap a l'esquerra, hi anem i no ens causa cap problema, això. Quan les decisions ens costen de prendre és perquè hi ha un dilema intern, un conflicte intern. Moltes vegades tant una cosa, tant A com B, té les seves parts positives i les seves parts negatives. Llavors això, desgranar-ho ben desgranat...
Per A i per B, no? Sí.
Clar.
Pros i contres.
Pros i contres de cada una de les dues opcions. totes dues en tenen i segurament que totes dues pesen molt i segurament que moltes tenen molt a veure amb com sóc jo i per tant no ens costa molt moure'ns cap a una altra banda. Llavors desgranar molt bé quines són aquestes dues opcions és una cosa que ens pot ajudar molt i l'escriptura és una eina que ens hi pot aportar.
A mí me parece genial eso que decís y a mí me llegan todo el tiempo mensajitos en las redes sociales diciendo, ¡ah, empecé a escribir, empecé a hacer esto y me descubrí de esto y aprendí esto y mi vida cambió! Entonces, de donde sea que esté la persona está bien empezar donde sea que está y que realmente la escritura genera cambios en las personas y uno empieza a tomar decisiones, a empoderarse, a darse cuenta de que hacerse responsable de su vida, ¿no? Entonces, eso que al principio parecía difícil, al escribirlo, luego parece más fácil. Así que escribir es súper importante.
Esperem que aquest programa sigui útil, eh? Força oients. Núria Gibert, psicòloga, llicenciada en traducció i interpretació, el doctor Gonzalo Santellán, els trobareu a les xarxes socials i podreu anar fent un seguiment de la seva feina, també de divulgació. Moltes gràcies, ha estat un plaer, senyora,
igualment.
Senyor. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies.